Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs ja ho sabeu que cada setmana a aquesta hora i cada divendres tenim un advocat de Digestum Legal amb el qual analitzar l'actualitat informativa des del punt de vista judicial. I ja ho sabeu que les prediccions no han fallat i el passat dilluns el Tribunal Suprem ha causat un terrabastall polític i judicial al confirmar la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el president Quim Torra per un delicte de desobediència, la qual cosa ha suposat la seva inhabilitació i, consegüentment, l'obligació de deixar el càrrec de president de la Generalitat. La mencionada sentència del Tribunal Suprem ha originat un ampli debat a la societat, del qual s'han fet ressò moltíssims mitjans periodístics sobre els límits de la llibertat d'expressió, la proporcionalitat de la pena, però també, en un terreny estrictament jurídic i tècnic, es fa necessari conèixer i analitzar els requisits que configuren aquest delicte de desobediència, així com la interpretació que n'ha fet el propi Tribunal Suprem, tant en casos penals com en assumptes administratius. En altres paraules, molts de nosaltres ens preguntem si sempre que un polític desobeeixi a una autoritat superior cometrà delicte de desobediència. Finalment, es fa necessari analitzar les conseqüències i repercussions que aquesta sentència tindrà per altres casos futurs. És per això que avui ens acompanya Ramon Riudor. Ell és advocat penalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Ramon, què tal? Bon dia i gràcies.
Molt bon dia, Joan. Gràcies per convidar-me.
A veure, Déu-n'hi-do.
I tant, eh? I tant.
Déu-n'hi-do el tema d'aquesta setmana que ens tocarà parlar.
Teniu feina.
Que ens tocarà parlar unes quantes setmanes més, segur. Contra la sentència del Tribunal Suprem, es pot interposar algun recurs que eviti el compliment automàtic de la inhabilitació, com ja ha passat?
A veure, és una sentència ferma. Això vol dir que ja és executable, però ara bé, contra aquesta sentència sí que és veritat que es pot interposar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, juntament amb una sol·licitud de suspensió cautelar d'aquesta condemna mentre no es resolgui el recurs. Això és una mesura cautelar que decauria quan el Tribunal Constitucional pronunciés ja un resultat, una sentència, doncs a la petició que efectuaria, que ja ha anunciat que efectuaria l'advocat de la defensa. Uh-huh. Llavors, pels precedents que hi ha hagut, sobretot tenint en compte que el president Quim Torra és un representant polític en actiu, a fi d'evitar un perjudici que seria irreparable, això vol dir doncs, la seva inhabilitació en aquest moment, els precedents que hi ha hagut sempre ha estat concedir aquesta mesura cautelar per evitar justament doncs, que suposi un perjudici irreparable que s'hagués de designar un del president de la Generalitat. Ara bé, una vegada el Tribunal Constitucional hagi resolt, imaginem-nos doncs, que denega l'empara, sí que seguiria el curs del procediment i llavors l'advocat de la defensa podria acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, que sembla ser que ha estat l'estratègia definida. Allà a Estrasburg normalment no es centra tant en una qüestió d'interpretació dels requisits d'un determinat delicte, en aquest cas la desobediència, però sí que analitzaria molt detingudament aspectes més processals o instrumentals lligats a la imparcialitat de l'òrgan judicial, sobretot en aquest cas la falta d'imparcialitat del tribunal, i hi ha també precedents, fins i tot casos en què la justícia espanyola ha estat condemnada per falta de la deguda imparcialitat que ha de presidir qualsevol òrgan judicial.
Ara feia temps que no venia, Ramon. Sí. No sé si recordes que el meu lema en el món del dret, és anem a pams.
I tant.
anem a entendre-ho. Per exemple, em deies, es pot fer un recurs? Sí, primer ha de passar per al Tribunal Constitucional.
Necessàriament.
Si això s'admet a tràmit, la inhabilitació queda aturada?
Clar, depèn. És a dir, s'admet a tràmit, però poden dir que s'aplica aquesta mesura cautelar o que no s'aplica. És una qüestió de discrecionalitat. La més lògic, i tenint en compte els precedents, és que es deixi sense efecte la conseqüència, la pena, la inhabilitació. Però es pot admetre a tràmit, però que es digui que no s'admet aquesta mesura cautelar. Són dos aspectes diferents.
Parlant clar i català perquè tothom ens entengui, i encara ens quedem en aquest pas que va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional pot agafar aquesta sentència i guardar-la en un calaix?
A veure, no hauria. És a dir, la tramitació és ordinària, hi ha uns terminis que s'han de tramitar el més aviat possible. Evidentment, doncs, això es pot fer més o menys ràpid. Entenem doncs, que no hi haurà una mala fe i, per tant, doncs, en els terminis corresponents, tenint en compte les circumstàncies, el volum de càrrega, etc., doncs, s'haurà de resoldre i tramitar. El que no es pot fer és, evidentment, deixar un calaix doncs, per una finalitat, diguem, de dilatar l'eventual arribada del cas a Estrasburg.
Anem al pas que arriba a Estrasburg. Això ho parlàvem l'altre dia, quan dèiem això pot arribar a Estrasburg i a mi em sonava el cas Otegi, el cas Atutxa...
Efectivament, sí, el cas Otegi, sí, sobretot el cas Otegi seria el més similar en el sentit de la imparcialitat dels membres del tribunal.
En aquest sentit, de què acaba servint més que moralment que arribi a Estrasburg si quan la sentència que dongui a Estrasburg es dona quan la sentència aquí ja s'ha complert, diguem-ne.
Bueno, precisament per això, la lògica indicaria doncs, que s'hauria d'imposar aquesta mesura cautelar i evitar l'execució d'aquesta pena. Precisament per evitar aquest perjudici que seria reparable cas que el mateix Tribunal Constitucional o bé el Tribunal d'Estrasburg reconeguin doncs, que hi ha hagut algun defecte que comportaria que l'estat espanyol hauria d'anul·lar la sentència en qüestió.
Durant la tramitació i vista oral del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, es va produir alguna irregularitat processal?
Això és una pregunta capciosa, eh? Això al tribunal no te la deixaríem fer, eh?
Però...
Si directe... Anem a pams.
Amb tu...
Amb tu
hi ha confiança.
Hi ha confiança, bueno, però no hi que em provoques. Després, això no pot ser perquè ja és com donar per fet que hi ha hagut alguna irregularitat. A veure, no és que hi hagi hagut tampoc una irregularitat, perquè el Tribunal Suprem és un òrgan, diguem-ne, molt formalista, rígid, vull dir, si hi ha unes pautes, això sí que el procediment està molt regulat, són, evidentment, doncs, els magistrats que són grans experts en dret, etcètera, etcètera, no? Per això ho diu el Tribunal Suprem, mai millor dit, com el nou indica. Sí que va haver-hi una situació curiosa. No sé si m'atreviria a dir irregularitat processal, evidentment, jo crec que la defensa ho alegrà, però el que va passar és que després de les al·legacions es va convocar una vista, va parlar doncs, l'advocat de la defensa, després les acusacions, la fiscalia, el Vox, etc. Llavors, després d'aquestes al·legacions, l'advocat de la defensa va demanar un torn de rèplica i no se li va concedir. Aquest torn de rèplica, que està expressament previst en un article de la llei d'enjudiciament criminal, no se li va concedir i, per tant, va resultar una circumstància, diguem-ne, sí que sorprenent i que jo entenc que sí que serà un element més un aspecte formal doncs que s'alegrà en un eventual recurs doncs, a les instàncies superiors.
Ja saps, Ramon, que en aquest programa acceptem totes les trucades que ens facin els oients al 93-409-2771, 93-409-2772. És el cas de l'Agnès, que ens truca des de Riudellots de la Selva. Agnès, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Endavant amb la pregunta.
Molt bé. El que jo volia saber és si és ètic que el Codi Penal castigui opinions polítiques d'una persona.
Bon dia, Agnès.
Hola, bon dia.
Gràcies per trucar, eh? Sempre és molt enriquidor poder interactuar amb els oients. A veure, com diu el Joan, anem a pams, que de fet entenc la qüestió, però no és ben bé que es castigui una determinada opció política, perquè el Codi Penal el que mai fa, i de fet els jutjats no poden fer ni fan, és, diguem-ne, castigar doncs, maneres de pensar, opinions. Sí que, diguem-ne, es penalitza, diguem-ne, conductes, comportaments que encaixen en un tipus delictiu. Ara bé, la pregunta sí que és molt interessant perquè sí que denota que és un cas que entren en joc drets fonamentals, que hi ha diguem-ne, una ponderació entre diferents interessos, diguem-ne, fins on pot arribar la desobediència civil des d'un punt de vista legítim, amb la interferència diguem-ne, del compliment degut d'una autoritat que ha de ser judicial, ja ho explicarem, amb la llibertat d'expressió, els drets de participacions polítiques, etc. Però, en definitiva, el que ens hem de quedar la idea que, no, que mai es pot castigar una manera de pensar, sinó que, diguem-ne, penalitzarem un fet, com en aquest cas, ara ho mirarem doncs, amb en Joan, doncs, si la conducta del president Torra encaixa amb el delicte de desobediència per no haver retirat, despenjat la pancarta com li ordenava la Junta Electoral Central.
D'acord.
Moltes gràcies, doncs.
Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Fins la propera.
Adéu, gràcies.
Gràcies.
Aviam. Uf, és que hi ha matèria.
Hi ha matèria, no, per tres programes.
Sí. Sempre m'ho dius i sempre tens raó.
És veritat, sí, sí. El que té el penal.
En la interpretació dels requisits del delicte de desobediència que ha realitzat el Tribunal Suprem, ha utilitzat algun element, algun argument que sigui poc consistent? I t'ho pregunto, perquè els darrers dies hem pogut sentir a Martín Pallín, per exemple...
Magistrat emèrit del Tribunal Suprem.
Del Tribunal Suprem, a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret de la Universitat de Sevilla, que deien que això s'aguantava poc.
Sí. A veure, en línies generals, faig meus els seus arguments. En primer lloc, el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat el president Torra, que es troba tipificat, encaixat en l'article 410 del Codi Penal, és un delicte que només poden cometre aquella persona que sigui una autoritat o funcionari públic. Això vol dir que tu i jo, en aquest moment almenys, no se'ns podria castigar per aquest delicte. Sí que se'ns podria castigar per algun altre tipus de desobediència, és sempre que hagués hagut un requeriment personal, etc., però no per aquest concret delicte. I en primer lloc, doncs, sí que es compliria aquest requisit del president Torra com a autoritat pública. Segon requisit, doncs que es negui, aquesta persona que és autoritat, es negui obertament a donar compliment a una resolució. Si també que es compliria aquest element, simplement, doncs, tal com va reconèixer la seva declaració judicial davant del TSJ, ell va desobeir. Ho va dir clarament, això tampoc no admet molta discussió, simplement doncs, per la pròpia declaració, en aquest sentit, que es podria semblar que és antiincriminatòria. O sigui que, per tant, doncs, aquest aspecte hi ha un aspecte que ja no es discuteix. Hi ha un consens entre les acusacions i les defenses. Ara bé, hi ha dos aspectes, tal com indicaven el magistrat Martín Pallín i el professor Pérez Royo, que són molt qüestionables i, diguem-ne, jo entenc que són el quid de la qüestió, efectivament. En primer lloc, aquesta resolució que es desobeeix ha de ser, en primer lloc, judicial. I, a més, ha de provenir d'una autoritat superior. Jo entenc que no es compleixen cap d'aquests dos requisits. Per què? Perquè la Junta Electoral Central no és pas un òrgan judicial, sinó administratiu. No pot dictar resolucions judicials, per tant. I tampoc és un òrgan superior. Pensem que els seus inferiors jeràrquics no són pas els polítics, evidentment no és un president de la Generalitat, sinó que els seus inferiors jeràrquics són les juntes de zona, provincials, locals. Per tant, doncs, sí que resulta molt sorprenent una condemna quan no es compleixen, entenc jo, de manera flagrant, aquests dos requisits. En definitiva, hi hauria una vulneració de la legalitat perquè s'hauria considerat doncs, que els fets comesos encaixen amb aquest delicte quan no es compleixen dos d'aquests requisits. Per tant, el micròfon aquí plegat, se'n sent millor, no? Per tant, jo entenc que no retirar una pancarta, com va ordenar la GEC, que no és un òrgan judicial ni autoritat superior, no pot constituir aquest delicte de desobediència. I per tant, el que sí que podria haver estat delicte, cosa que no ha passat, és si la GEC hagués instat un procediment judicial contenciós administratiu en el TSJ, pel qual doncs, hagués fet el TSJ, que és un òrgan judicial, un requeriment personal a president Torra, cosa que no va passar. Per tant, amb les circumstàncies del cas concret, entenc que no hi havia el delicte pel qual ha estat condemnat.
Deixa'm fer una mica de Perry Mason
i
dir allò de me estaría usted diciendo que podríem arribar a dir que un òrgan administratiu ha fet d'òrgan judicial sense competència.
La forma és la forma, és a dir, que diguem-ne la GEC, si es miri com es miri, és un òrgan administratiu, per tant doncs, un òrgan administratiu no pot pretendre ser un òrgan judicial ni crec que es vulgui, no? Per tant, simplement, la pregunta que em fas és en relació a quina interpretació, com els juristes espanyols tenen, quina interpretació tan extensiva ha fet el Tribunal Suprem. Perquè si les patates són patates, els pèsols són pèsols, llavors, doncs, evidentment...
Sona sí, Mariano Rajoy.
Sí, una mica, és bueno, no. Això, la comparació l'has fet a tu, eh?
Sí. Val.
La forma és la forma. Si cadascú té les seves funcions, un òrgan té una funció i, evidentment, doncs, no es pot... No és una qüestió d'excessió, no. És a dir, que sobretot en dret penal és molt important no excedir del contingut literal del que era, a més, la voluntat del legislador en casos com aquests. És una qüestió, diguem-ne, bàsica en la interpretació de qualsevol delicte.
S'ha parlat moltíssim, Josep, de llibertat d'expressió aquests dies. Per tant, es pot entendre que la sentència del Tribunal Suprem ha comportat la lesió de drets fonamentals o no?
Sí, evidentment, no. En primer lloc, sempre és una qüestió com tot. Ja no és una qüestió tant de dret penal com de dret constitucional, de la ponderació entre els interessos o drets fonamentals concurrents. Evidentment, doncs, les resolucions, si són judicials, bueno, en general, qualsevol s'ha d'acatar l'autoritat. Clar, però a vegades això pot entrar en conflicte amb altres interessos en joc que també poden ostentar la categoria de drets molt importants, de drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, que has dit, o bé el dret de participació política en dos sentits, en dos branques, eh? Tant doncs, del mateix polític doncs, que exerceix doncs, aquesta via, però també, i molt especialment, d'aquells electors doncs, que l'han votat i, per tant, se senten representats doncs, amb la seva figura. I que, per tant, doncs, aquest procediment, aquesta sentència, ha comportat doncs, una inhabilitació d'un president de la Generalitat elegit democràticament. Però no només això, sinó que hi ha molts més drets que es poden dir instrumentals, substancials, que també estan afectats. I això és, diguem-ne, el kit que jo entenc que acabarà resolent el Tribunal d'Estrasburg, no? Com seria, sobretot, el dret a un jutge imparcial. Es va al·legar, això es pot veure doncs, les manifestacions que va fer i al·legacions a l'advocat de la defensa, però clar, pensem que la instrucció de la causa en el seu moment ja va recaure en un jutge que havia estat proposat per un partit del Parlament de l'oposició. La sentència ha comportat doncs, la decaiguda del seu rival polític, per entendre'ns. També doncs, l'advocat de la defensa va al·legar, i entenc doncs, que tenia una certa solidesa, doncs, que un dels magistrats sentenciadors havia avalat públicament en una compareixença que va fer doncs, davant de la premsa la decisió de la GEC de reclamar la retirada de la pancarta. Clar, estem parlant dels mateixos fets, diguem-ne, que després va enjudiciar. També hi ha hagut, per part d'aquest magistrat o d'altres, doncs, un posicionament, unes opinions expressades contra posicions polítiques i ideològiques de l'acusat, del president Torra, ell i també del tribunal. Per tant, doncs, són aspectes, diguem-ne, que aquí jo crec que sí que a Estrasburg, en precedents, com el cas que comentàvem abans d'Otegi, sí que diguem-ne, hi ha entrat i ha condemnat a l'estat espanyol. Haurem de veure doncs, quins seran els arguments doncs, que celebraran el Tribunal Europeu de Drets Humans, però que evidentment doncs, sí que hi ha un material per poder debatre i una certa solidesa d'aquestes pretensions. També ens podíem plantejar la proporcionalitat de la pena o la infracció si el fet doncs, de no despenjar una pancarta diguem-ne és el que comporti una inhabilitació és una conducta tan greu doncs, com per comportar una pena tan flagrant no, com és la inhabilitació d'un president amb totes les conseqüències polítiques i altres drets que es veuen implicats i interferits. Per tant, doncs, són aspectes doncs, que ens parlen en el terreny dels drets fonamentals i que jo crec que és un debat molt interessant i molt maco. Ja estima també de tota la situació, perquè això té uns costos participatius i polítics molt forts, però que entenc que sí que és un terreny molt maco per poder debatre i que evidentment, doncs, sí que hi ha una solidesa al darrere amb aquests arguments que va expressar la sentència en vista, sobretot, a les instàncies europees.
Si no m'equivoco, i ara en Ramon em dirà sí, t'equivoques, que és el més normal.
No, home.
Tal com va passar amb els presos independentistes, tal com va passar, no, tal com s'ha dit que passarà amb els presos independentistes, amb els que són a fora, com Carles Puigdemont, per exemple, una sentència a Estrasburg no canvia la sentència.
No, però
aquí tampoc.
El que passa és que la sentència de Salzburg, clar, no obliga, diguem-ne, doncs, al tribunal doncs, a refer la sentència, a anul·lar-la. Vull dir, si hi ha hagut una infracció, per exemple, no sé, doncs de la presumpció d'innocència o de la imparcialitat judicial, sí que això comportarà, per part doncs, d'aquest òrgan, una obligació doncs, d'acatar i de complir-lo, cosa que entenc que sí que faran, eh? Que tampoc que sí que hi ha certes excepcions d'alguns països que no ho han fet, però jo entenc que no és el cas de l'estat espanyol.
Quines conseqüències pot tenir una sentència com la del president Torra en altres casos futurs?
Clar, que hem de pensar que hi ha hagut un canvi, sobretot de la doctrina, del contingut del que s'entenia per òrgan administratiu o judicial, el que t'he explicat abans, de si la GEC, que és un òrgan administratiu, doncs aquí serà condemnat el president Torra com si fos un òrgan judicial. Això va en contra del que s'havia pronunciat doncs, una altra sala del Tribunal Suprem, la sala contenciosa administrativa. Doncs, per tant, la primera conseqüència que comportarà aquesta sentència és un precedent jurídic. Vull dir que en altres casos es farà una interpretació extensiva, molt àmplia, del delicte, ampliant els supòsits de fet que són punibles i que integraran el delicte amb les conseqüències tan lesives com són les inhabilitacions de càrrecs polítics, a vegades doncs, per opinions que puguin emetre. Per tant, doncs, jo entenc doncs, que serà, o comporta, no sé que es canviï això pel Tribunal d'Estrasburg, una regressió de certs drets democràtics. Però ara bé, si em deixes també fer una crítica a tothom, perquè en realitat jo entenc que també, fins i tot, la figura del president Torra, doncs, que en aquest cas doncs, ha estat condemnat pel delicte de desobediència, hem de pensar que quan es fa aquesta al·legació, ho dic al títol de la coherència del que es passat com a figura política, el que crec que s'ha d'entendre la desobediència civil com un mètode que es pot considerar legítim de dissidència política contra l'Estat, s'ha d'aplicar a totes les situacions de manera genèrica en el seu conjunt i no de manera aïllada pels temes que interessen. Perquè jo, per exemple, també he escoltat el president Torra en un punt que sí que es posa d'acord amb la Fiscalia, no saps quin és, on hi ha un consens entre el president Torra i la Fiscalia. Saps en quin aspecte es posen d'acord o s'han posat d'acord? Això t'ha sorprès, no? Vull dir, que sí que arribin a un consens,
ara
no?
Sí.
Però hi ha coses que poden estar d'acord, per exemple, i és un tema que jo crec que també afecta a drets fonamentals i a la qüestió de la desobediència i a l'autonomia de la persona, en el sentit que les persones som autònomes per prendre decisions, sobretot quan hi hagi un risc o altres interessos en joc. És el cas de, amb la situació de la pandèmia, el fet que s'ha anunciat per la Fiscalia, i no només pel president Torra, sinó per molts representants polítics, que es perseguirà fins i tot penalment els pares que diguem, no portin els fills a l'escola. L'absentisme escolar, que es diuen no justificat. Clar, com es pot entendre en aquesta situació que hi ha un risc generalitzat per la vida, salut de les persones, ja dels, no sé si dels nens, que sembla ser que no els afecta tant el Covid, sinó dels familiars que conviuen, persones que poden ser a risc, com es pot pretendre que llavors els mateixos pares acatin una decisió, diguem, dels poders polítics que no necessàriament és la millor? No necessàriament els poders polítics poden entendre els motius que empenyen, motius tan poderosos com defensar, com protegir els mateixos fills, els pares a prendre una decisió protectora per, diguem-ne, per drets que entenc que en la balança, en un equilibri, són primordials sobre, en una situació concreta, d'una escolarització molt concreta. En aquesta situació excepcional, com es pot dir, doncs el que hem comentat, doncs, la desobediència que comporta el fet de no retirar la carta, d'acord, però això també comportaria el dret de qualsevol pare com a ciutadà de que la seva autonomia de la llibertat doncs li permetés, en aquest cas, doncs pondrà i prendre les millors decisions pels seus fills. Seria com una espècie de desobediència que entenc que pot estar legitimada. Però per entendre'ns que el terreny dels drets fonamentals és un terreny, diguem-ne, molt complicat i que fins i tot sistemes que ens poden semblar molt garantistes a vegades potser no són tant. Hem d'aplicar els mateixos drets en totes les situacions independentment de que ens pugui interessar pel seu contingut una situació o una altra. I en aquest cas jo crec que és molt paradigmàtic perquè realment afecta a drets fonamentals d'altres persones que entren en joc, en aquest cas, amb l'escolarització.
Ens queden molt pocs minuts i jo tinc tantes preguntes.
Dispara.
Per exemple, surt regulat algun lloc per la llei espanyola? Jo dic perquè això s'ha usat molt com a llenguatge verbal i polític els darrers dies, però clar, no sé si això està sustentat o no per la llei. Les institucions han de ser neutrals, segons regula la llei?
Però quines institucions? Judicials, administratives?
Administratives.
A veure, és que l'administració serveix amb objectivitat als interessos públics, llavors, doncs, en part... Doncs,
és el mateix objectivitat que neutralitat?
No, però la neutralitat doncs, es presumeix. L'únic que sí que tens un cert marge, diguem, entenc jo, doncs, d'apreciació i, sobretot, doncs, pot estar amb interferències amb altres interessos concurrents. El cas doncs, del delicte de desobediència, clar, estem parlant també d'un període molt concret, el període electoral, doncs, que no és el mateix despenjar una pancarta en període electoral que fora en període electoral. Però també s'han de veure els precedents. Què va passar amb les pancartes que hi havia? Estic pensant, per exemple, en els casos de pancartes a favor dels presos etarres en període electoral que mai s'havia discutit. Per tant, doncs en definitiva sí que entenc doncs, que el deure d'un polític és mantenir una neutralitat. Ara bé, que es pugui entendre que això comporta una desobediència és una altra cosa. Però evidentment sí que, sobretot en determinades situacions, i sobretot en situacions com processos electorals, els polítics tenen un deure més reforçat de garantir o de ser i semblar-ho, també hem dit neutralitats, com també hem dit doncs, que els jutges ho han de ser i semblar-ho també.
I com s'entén, finalment, I sí que demano brevetat i sé que és difícil, però com s'entén per algú com jo o qualsevol ciutadà que no hi entenem sobre dret que es deshabiliti, s'inhabiliti al president Torra i no li passi el mateix, per exemple, a un altre polític que, posem a l'atzar, dona una entrevista el dia de reflexió en un diari concret?
Bueno, és una qüestió de procediments judicials. Doncs el president Torra doncs, ha estat sotmès a un procediment i s'ha determinat, pels motius que hem analitzat, doncs, que ha comès aquest delicte. Potser en el cas que m'ha referenciat no es va ni tan sols activar un procediment judicial. Per tant, doncs, jo entenc doncs, que la justícia doncs, ha de ser neutra, se la presumeix, i llavors doncs, hauríem de veure el cas doncs, que has comentat, quines característiques doncs, es van donar.
Ramon Riudaura, advocat en dret penal i professor a la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A tu, Joan.
Déu-n'hi-do. Segur que en tornem a parlar. Segur que en tornem a parlar.